migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, després de la notícia terrible i del succés de Sallent, del suïcidi d'un jove, d'un adolescent, doncs les trucades s'han triplicat. Les trucades des d'aquells moments, aquestes notícies, aquell tsunami de notícies que hi va haver de cop i volta, doncs s'han triplicat aquestes trucades. Els casos de bullying continuen ben presents i no només per això, no només aquesta xifra, aquesta triplicar-se les trucades per dir o per denunciar un possible cas de bullying o d'assetjament a les escoles, sinó que ens fa pensar en moltes coses. Primer, si els protocols que estan mantenint són els correctes i, sobretot, si això és la punta de l'iceberg. Si s'han triplicat les trucades, siguin casos autèntics o no, només són trucades alertant d'un possible cas de bullying. No és que sigui realment un cas de bullying confirmat, sinó un possible cas de bullying, no? El cas és que si això és la punta de l'iceberg, què està passant a les escoles catalanes? De seguida en parlarem de tot això i d'aquesta xifra que com a mínim crida l'atenció, aquesta triplicar-se les trucades per aquest tipus de situacions lamentables. En parlarem de seguida aquí a migdia. Soc el José Miguel Cruz, això és migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I ens ho explicaven els nostres companys, aquesta muntanya russa de temperatures. Catalunya no estarem exempts d'això, sinó que tenim una caiguda forçada de cara a dijous, caiguda sobtada de temperatures de cara a dijous. Després remuntaran, tot s'ha de dir, després remuntaran. La resta, doncs, fins al moment, tindrem temperatures força elevades pel migdia, les hores centrals del dia, i després, doncs, unes matinades fresquetes de pluges. Ni estan sis ni se l'esperen. Avui no esperem ni una gota. Demà, possiblement, tindrem una cua de front que ens tocarà i ens deixarà precipitacions cap al nord, concretament cap a la Vall d'Aran, cap al Pirineu, cap allà. Quatre gotes que no ajudaran a pal·liar la sequera que tenim, greu sequera que tenim a sobre. Per cert, ja que estem parlant d'advertències, atenció, perquè demà, a partir de les 11 del matí, demà, dia 12, a partir de les 11 del matí, es durà a terme una prova del sistema d'alertes a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Penedès. Serà a partir de les 11 del matí. S'enviarà un missatge de prova del sistema d'alertes a tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin en aquesta zona. Quan parlem de telèfons de smartphones, estem parlant d'aquests que tenen aquest sistema activat. Ja els nous o les noves actualitzacions ho fan per defecte. Rebreu un missatge en aquest sistema d'alertes. Recordo, serà demà dia 12 d'abril, a partir de les 11 del matí, a Terres de l'Ebre, Tarragona i Penedès. Un missatge de prova del sistema d'alertes de protecció civil de la Generalitat. I de seguida parlem de bullying. I parlem d'aquest augment, almenys de presumptes casos de bullying. En parlem aquí a migdia.
Yeah. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És que els antecedents per intent de suïcidi o suïcidis per bullying, doncs, han posat l'alerta i el punt de mira en tot això. L'alerta s'ha disparat en aquest cas, eh? Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Com està? S'han posat moltíssim les alertes. Les trucades denuncien, sí, possibles casos.
Sobretot arran del cas del suïcidi d'aquesta menor de 12 anys a Sallent. Bueno, recordem que dues nenes es van llançar des del balcó de casa seva. Una, a més, que era la que estava patint el bullying, és la que malauradament va morir, i l'altra nena, la germana bessona, va quedar ferida greu. Encara es troba ingressada a l'hospital. Això va ser a finals de febrer. La veritat, un cas que va aixecar, evidentment, una gran polseguera, tenint en compte això, no?, que és el que porta a dues nenes de 12 anys a treure's la vida. Doncs bé, segons dades de la Conselleria, durant el mes de gener, la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència va rebre 127 alertes per possibles casos de violència, 46 dels quals per possible assetjament escolar, I durant el mes posterior a aquests fets de Sallent i fins al 20 de març, aquestes denúncies s'havien disparat fins a situar-se en 241, 125 de les quals per assetjament. La conselleria ha atribuït aquest augment a una conscienciació més gran del problema de les violències i de l'assetjament al conjunt de la societat, però també a l'interior de les escoles en particular. Un assetjament que, per cert, també... Atenció també amb l'alerta que fan els Mossos, perquè sovint aquest assetjament és híbrid. Es trasllada del món físic al virtual.
Al virtual, eh? I en aquestes noves generacions això és força important. És com si fos presencial, pràcticament.
Sí, pràcticament, perquè quin nen no té accés a un telèfon mòbil, ja no diguem de la família, sinó en particular a l'ordinador, a les tauletes, no? Per tant, és un assetjament més continu, perquè es produeix físicament a l'escola, però continua també quan la víctima arriba a casa, amb el mòbil, com dèiem, o amb les tauletes. Per això també la policia autonòmica ha fet un gir en els últims temps en l'abordatge del bullying a les escoles i para més atenció en el ciberassetjament. Tenint en compte, com dèiem, no, aquesta facilitat d'accés als aparells electrònics. I els Mossos insisteixen molt, molt en la necessitat de vigilar la privacitat, de tenir molta cura a l'hora de penjar segons quines imatges o segons quins missatges que després els poden aprofitar els ciberassetjadors.
Com detectar-ho? Com aixecar les orelles? Els docents, sobretot, que serien una de les primeres persones que, o una de les persones que podrien adonar-se, pares i docents. Tenim al telèfon el psicòleg Ferran Barri. Ferran, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, s'han triplicat aquestes trucades doncs, davant o relacionades amb suposats casos d'assetjament escolar. Aquesta explosió, si em permets la paraula, pot ser una qüestió de que hem aixecat més les orelles, que ara hi ha més alarmisme. Com ho podríem relacionar?
Sí, és una miqueta això que estaves dient. Malauradament han de passar coses greus perquè pues, surtin, diguéssim, en els mèdics de comunicació i llavors sembla que ens tornem a sensibilitzar una miqueta més de les situacions, en aquest cas del bullying, i fa que la gent estigui com una miqueta més alerta, que a lo millor fins i tot falses en situacions d'assetjament, doncs sembla que ho són i no ho són, però sí que tenim pues, més sensibilitat, la pell més fina, i jo sempre ho dic, que encara que hi hagin algunes que no ho siguin, val més fer el supòsit de què podria ser i averiguar, investigar, sempre anar al fons de la qüestió, i és com si tu vas al metge i dius, escolti, mira, tinc un mal de gola, no? Això pot ser un tumor, pot ser... No, això no és res, millor que no sigui res i que sigui una falsa alarma, però ho hem d'investigar, no?
Exacte. Millor posar... investigar i que no sigui res que no investigar i que sigui un drama.
Correcte. O que ho investiguem tard i diguem, ostres, què ha passat aquí, no? No. Millor els primers signes que puguin fer creure o fer pensar, sense alarmar-nos tampoc, eh? Tampoc hem de portar les coses a l'extrem, no? Però sí d'estar receptius, sensitius i sensibles a qualsevol situació que qualsevol nen o nena ens comenti, doncs, escoltar-lo, intentar valorar tant des de l'escola com des de la família doncs, el patiment que aquella persona està tenint i ajudar-lo, sobretot ajudar-lo a enfrontar aquesta situació.
Bé, des del punt de vista del docent, dels professors, com han de reaccionar i com han de mirar tot això per detectar-ho i després per reaccionar en conseqüència?
És molt important la prevenció i és molt, molt important la detecció precoç. En el centre docent, a l'escola, totes aquestes coses passen a esquenes de l'adult, per la qual cosa és molt difícil de detectar a nivell del professorat. I quan es detecta és que la situació ja està molt avançada. Això no vol dir que no hi hagin uns indicadors que podem tenir presents sempre a l'hora d'observar les relacions que es produeixen a l'aula i les situacions personals. De vegades, les persones que pateixen bullying són aquells nens o nenes que típicament arriben tard sempre, perquè no es volen trobar amb els seus assetjadors pel passadís o pel carrer, busquen qualsevol excusa, de vegades, per quan marxem, quan s'acaba la classe, fer-nos algunes preguntes, per tampoc sortir acompanyats d'aquestes persones que els hi fan la vida impossible. Són aquells nens o nenes que no volen sortir al pati, sempre posant excuses perquè no volen assumir la situació, no volen que se sàpiga, no? I el millor no és que voldria que va fer els deures, tal, o quan estan al pati s'acosten sempre al professor o professora. Busquen el contacte i la presència de l'adult i els espais segurs.
Tenim els protocols correctes ara mateix? La prevenció i protocols correctes?
Tenim protocols importants, correctes, ben fets. Tenim la sensibilitat. El que passa és que de vegades, com deia, aquestes coses passen molt a esquenes de l'adult. I de vegades, quan ens donem compte, ja la cosa està doncs, en una situació avançada. També posar en marxa els protocols, de vegades no sempre es fa en el moment adequat ni de la forma adequada, perquè requereix tot un inici, tot una... pensar que pugui estar passant alguna cosa, i moltes vegades no som conscients, o no som conscients els docents de que això està passant.
Doncs, senyor Ferran Barri, psicòleg, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, també.
És que estem davant de tot un drama, Davant de tot un drama que no és que ara sigui, això sigui nou d'ara, contemporani, és una cosa que arrosseguem des de fa dècades, des de que anem a l'escola. Tots hem patit, possiblement ho hem vist casos, el que passa és que la sensibilitat ha anat evolucionant, afortunadament, envers aquests casos, Yolanda.
Sí, i sobretot que es donen a les escoles. Mira, nosaltres també hem conegut, no?, l'opinió del secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, el Xavier Massó, que reclama que els docents i les direccions del centre estiguin més capacitat sancionadora cap als alumnes que assetgen de forma greu. Creu, al contrari del que opina Ferran Barri, que els actuals protocols no funcionen, que la mediació entre víctima i agressor s'hauria d'eliminar i que calen càstigs més severs per a aquells escolars que assetgen altres estudiants. També considera un greu error el fet que normalment siguin les víctimes, i això és cert, no?, les que canvien de centres i els assetjadors es quedin al seu entorn habitual. Per això demana al departament que professors i direccions tinguin més poder disciplinari. De fet, considera que la falta de càstig als assetjadors facilita que continuïn actuant perquè ni víctimes ni testimonis ho denuncien per por a que ells siguin els propis assetjats.
És clar, quan algun alumne comença a transgredir i veu que no li passa res, estem potenciant un futur delinqüent perillós. Començarà a fer així o això, però veig, això és que és sociològic i psicològic, vull dir, no estic descobrint pas precisament la sopa d'all. Clar, i això és el que sembla que s'estigui fomentant amb tota la normativa que tenim.
És dur el que acaba de dir, eh? I possiblement té un trasfons de raó, tot això, eh?
Clar, i és cert, hem vist en moltes ocasions, doncs, això, com la persona que ha patit l'assetjament, o el noi, l'alumne que ha patit l'assetjament, ha acabat marxant a un altre centre escolar. Potser sí que s'hauria de posar remei en aquesta situació perquè no sigui aquesta persona qui marxi del seu entorn. Llavors, una de les propostes que fa Massó, per exemple, és que els pares dels menors inimputables, en aquests casos, es facin càrrec dels danys materials, físics i emocionals de les seves accions d'assetjament. Així doncs, si l'assetjador acaba expulsat del centre, doncs també proposa que la família s'hagi de fer càrrec de les despeses d'escolarització en un centre concertat o privat, com diu que passa a França. Mesures una mica més severes, doncs, per tant, que aquestes persones, que aquests assetjadors, no es facin forts, no es creixin, no?, davant doncs, aquestes mesures que, segons Massó, considera que són laxes.
És curiós perquè, possiblement, els pares d'un assetjador o assetjadora doncs, moltes vegades no són conscients de la problemàtica en aquest cas, però sí, hauríem de posar un ull en un dels punts que ha comentat el Xavier Massó, i és en el fet de que un alumne que assetja un altre, doncs no se vaya de rositas. És a dir, que hi hagi un... que vegi que no surt gratis, això. Que és una conseqüència important, que hi ha unes conseqüències. Bé, Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans ja sabeu que... Con la subida de la luz, todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, Leroy Merlin acabarás por convencerte. ¿Por qué? Pues porque porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa ahorrarás aún más. Bueno, oye, ¿y si produces más energía de la necesaria? ¿Qué pasa? Pues que se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿A qué es increíble? Y todo con las ventajas de Leroy Merlin, ¿eh? Cuando vayas, te facilitarán un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar. Y se van a encargar de todo. Subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es buena edad.
Uh-huh. Es un fenómeno muy usual. Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un hoyo magnífico que hay al lado del mar y un golfazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ya ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, Para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona, nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera. Moment d'actualitzar els titulars de la jornada amb el Carlos Osada, com estàs?
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, d'entrada tenim dues cites immediates als carrers de la capital catalana, de Barcelona. La primera, al mercat de la Boqueria, que està de dol, i és que aquest matí ha mort Juan Ballén, més conegut com Juanito, el propietari de l'històric bar Pinocho. Tenia 88 anys i n'ha passat quasi bé 80 darrere d'aquest emblemàtic bar Barcelona. La defunció s'ha produït, recordem-ho, enmig de la polèmica pel traspàs de l'establiment, i quan d'aquí a pocs dies es presentarà també un llibre d'homenatge a la figura de Juan Ballén, Juanito. Estarem d'aquí uns moments al mercat de la Boqueria i també anirem fins al Departament d'Interior de la Generalitat, perquè els taxistes agrupats a la plataforma Elite anuncien noves mobilitzacions. En aquest cas seran 4 dies de protestes a l'aeroport del Prat. Serà la setmana que ve, en contra el que diuen ells són conductors pirates. També han anunciat una acció sorpresa al vestíbul de l'ATU i una marxa lenta entre les dues terminals que hi ha a l'aeroport del Prat. I en clau política, però també social, apuntem aquest titular: la sequera és el primer problema de Catalunya. Ho ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha comparegut després de la reunió habitual dels dimarts del govern i de la frustrada cimera de la sequera en la que els partits van ser incapaços de posar-se d'acord. Aragonès ha demanat a l'oposició responsabilitat i no caure en el bloqueig, però no ha volgut parlar de possibles restriccions d'aigua de boca. Amb tot, cal recordar que l'Agència Catalana de l'Aigua preveu que la declaració de emergència, la última fase de totes les que hi ha vigents hores d'ara, es produeixi a finals d'agost o finals de setembre si no plou abans. Esperem que plogui. Aquesta setmana la previsió apunta que podria ploure, no tan generosament com necessitem, però en fi, aquestes quatre gotes, esperem que demà, siguin més quatre gotes.
Demà cap al Pirineu, correcte.
Sí, entre demà dimecres, dijous i també una mica el divendres, eh? Però que plogui.
Que plogui. Carlos, gràcies.
Vinga, adéu.
L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Doncs mira, jo m'esperava els 3 punts. Jo creia que el Barça, però ahir va semblar un partit amistós.
Un partit amb més poc engrescant dels homes de Xavi Hernández, d'aquest Barça.
Espiritualment, estic en pau, perquè tenia el cor dividit i un empat, mira, no...
Al cap i a la fi,
m'he quedat bé.
Al cap i a la fi, el punt al Girona li va molt bé,
i
el Barça eixampla un punt més la diferència sobre el Madrid. Ja no són 12, són 13 punts quan queden 30 en joc, eh? Entrem en el territori Luis Aragonés, les 10 últimes jornades de Lliga, amb aquests 13 punts de renda del Barça sobre el Madrid, però clar, és que el joc no acaba d'engrescar, d'una banda, i des d'una altra banda, venint d'on ve el Barça, doncs es vol posar en valor el fet d'assolir aquest títol de Lliga, arrodonit amb la Supercopa d'Espanya, i fer un balanç en positiu de la temporada. És per això que avui a Esports Copos estem preguntant que si la temporada del Barça seria extraordinària si es guanyés la Lliga. Doncs creu que no el 67,6% de copenautes. I creu que sí el 32,4%.
Extraordinària, jo estic d'acord. No és extraordinària, és bona.
Bona temporada.
És bona, jo crec que és bona.
Si el Madrid guanya la Champions, és una bona temporada.
Però no m'estàs preguntant pel Madrid, m'estàs preguntant pel Barça.
Sí, però és que això sap vostè que funciona com a vasos comunicants,
No em tiris de la llengua. Que
no li estiro de la llengua.
Perquè jo entro ràpidament en aquestes coses.
Simplement dibuixo la realitat, eh? La realitat que... no és
La pregunta és, si guanya el Madrid la Copa del Rei, es revaloritza el torneo o no?
Miri, escolti...
O continuarà sent una Copa de Segona?
D'això de guanyar trofeus...
Ah, vale, no sé.
No, és que...
Com la Supercopa, tres coses del mateix.
Me l'ha servit en safata, perquè fa uns minuts ha acabat la roda de premsa d'Ancelotti. El Madrid jugava demà a Champions al Bernabéu contra el Chelsea i ha dit, sí, està molt bé que jo tingui bona fama de gestor de grup i tal... Però l'equip està ben treballat. Perquè si es guanya la Copa, doncs és que l'equip està ben treballat. No hem pogut guanyar la Lliga aquesta temporada, però no hem fet una temporada dolenta. Estan en plànol reivindicatiu, eh? Tant Xavi a una banda de l'AVE com a Ancelotti a l'altra banda de l'AVE. Per cert, en clau Barça, estem pendents de Lewandowski, que té un acte solidari, aquest llibre anual de relats solidaris al voltant del món de l'esport, pendents del que pugui dir el davanter polonès del Futbol Club Barcelona. I escolti, a Girona, doncs, el que dèiem, bon balanç d'aquest punt assolit ahir al Camp Nou. A l'Espanyol, dies de reconstrucció, després del debut de Luis García, una nova derrota, també entrem en el territori de les 10 últimes jornades amb l'Espanyol en zona de descens. Sentirem les paraules de Bright White, mentre que ahir l'Andorra empatava al camp de l'Alavés a la Lliga de Segona Divisió. La pregunta que es fa al Principat és si ara que l'equip ha tornat a enxampar una bona ratxa de partits sense perdre, si es pot mirar cap, una mica més cap amunt a la classificació. Agenda poliesportiva, dues de bàsquet, pendents del Joventut London Lions d'Eurocup i del Manresa Tenerife de Champions i del Granollers Flensburg, quarts de final de l'Europa League d'handbol. Tot això, doncs, evidentment, pendents d'aquestes prèvies de partit a Esports Cope.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida, quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, tota la informació esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Batllori. I de seguida rebrem en aquest estudi a la regidora i candidata a l'alcaldia de Barcelona per Valents, l'Eva Parera, i la principal pregunta que li preguntarem, que li formularem, és com veu ella la situació de l'independentisme a Barcelona. Tot això aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Bueno, antes de nada, escuchad algo importante, porque se acerca el momento de presentar la declaración de la renta y como cada año te preguntarás, ¿hay alguna novedad de la que me pueda beneficiar? ¿Seguro que estoy poniendo todas las deducciones y desgravaciones de las que tengo derecho? Pues no te preocupes, este año recuerda llamar a Legalitas antes de hacer tu declaración para que sus abogados fiscalistas te asesoren y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate ya en el 900-100-662. Te lo repito, 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Estreno nueva temporada.
Si no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes conseguirlo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primeres preguntes que tinc sobre la taula per fer-li a l'Eva Parera és sobre la situació de l'independentisme a Barcelona. Quina és la seva situació? Rebem a l'estudi a la regidora i candidata a l'alcaldia de Barcelona per Valents, l'Eva Parera. Bon dia, Eva, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, un plaer, com sempre.
Sempre benvinguda aquí. I a més, avui parlem d'aquest independentisme a la ciutat de Barcelona. Que sí, però no, al final, com està la situació? És una cosa que nado, guardo la ropa, sí. Però sí, però no.
Bueno, jo no sé si ho definiria com a guerra, però una batalla segur, perquè aquí, a la ciutat de Barcelona,
veus,
els nostres carrers...
Avui m'has suavitzat tu a mi. Avui m'has suavitzat tu a mi.
Però, bueno, sí, podíem dir guerra.
Però avui m'has suavitzat tu a mi,
Hem viscut capítols de Kale Borroka.
Jo vaig definir-ho
en el ple de l'Ajuntament com a Kale Borroka. Tothom es va posar les mans al cap, però que agafin el diccionari, agafin el codi penal, analitzin el que és la Kale Borroka i veuran que allò era Kale Borroka. I per tant estem parlant de terrorisme callejero, sens dubte, i em reafirmo amb això. Per tant, sí que és una guerra oberta. A l'Ajuntament de Barcelona, doncs ara els partits independentistes intenten fer veure que això no va amb ells, perquè estan en campanya, saben que la gent està molt cansada de la gran estafa del procés, estan molt decepcionats, molt enganyats. Els independentistes convençuts veuen que això no els ha portat res a la seva vida, al contrari, els hi ha empitjorat bastant, no? I intenten amagar-ho, no? I el màxim exponent és Xavier Trias, que ara intenta fer veure que ell no va demanar des de l'Ajuntament posar els col·legis electorals per votar l'1 d'octubre, que ell no va anar a votar l'1 d'octubre, no? Que el seu partit no és qui fa les lleis de desconnexió i fa un referèndum il·legal, que el seu partit no és qui talla la Meridiana i que el seu partit no és el que li diu als CDRs apreteu, mentre van cremant contenidors, carrers, taules, restaurants i comerços a Barcelona, no? Per tant, l'independentisme s'amaga, fa veure que no hi és, inclús alguns parlen de no, tornem a la Convergència i Unió aquella moderada, no? És a dir, tornem a l'inici del camí, que no n'hem après res, sembla, no? Durant tot aquest trajecte. Hem naufragat, però és igual, no? Tornem a sortir al mateix punt i tornem a fer el mateix camí, que a veure si no naufraguem. Doncs naufragarem igual si tornem al punt de partida. Això ja és una evidència, no? A mi em sembla bastant hipòcrita. De tant en tant fan les seves proclames, doncs, per la seva parròquia, no? Perquè, clar, en el fons això és una secta i necessiten alimentar, doncs, a tots els seus adeptes, no? I ens presenten coses a l'Ajuntament com el Catalan Gate i el Pegasus i aquestes històries, no? La realitat està allà amagada, la veiem dintre de l'Ajuntament nosaltres, els que estem a dins cada dia. Volen l'Ajuntament de Barcelona per ser la nova capital d'un estat independent. I això és una evidència que no s'atreveixen a dir, perquè són així d'hipòcrites, sempre ho han estat, però aquesta és la realitat i això és el que hem d'intentar evitar.
Els pitjors problemes, si tu ara a sobre la taula et dius quins són els pitjors problemes, els més urgents dels que tenim ara?
És que els acumulem tots. Els acumulem tots per no créixer. És a dir, tenim un problema de delinqüència, tenim una manca d'habitatge amb impossibilitat de solventar-la mentre seguim aplicant les normatives que apliquem. Tenim una manca de serveis socials eficients, que funcionen però no donen abast perquè no s'està invertint com s'hauria d'invertir. Cada cop tenim més gent sense llar al carrer. No? Tenim una manca de polítiques fiscalment atractives per atraure inversió. A tot això li sumem que aquest Ajuntament s'entén perfectament amb l'independentisme de la Generalitat, amb la qual tenim la fiscalitat doble de l'Ajuntament i de la Generalitat molt, molt abusiva. Tenim un seguidisme amb el tema de la llengua imposat inclús a les escoles i a les universitats que fa que no puguem captar talent, no podem ser un punt universitari important de màsters importants d'atracció de talent. Tenim un odi visceral des dels governs a les empreses. Són a l'enemic, els odiem, els insultem, no insultem els turistes, és que ho acumulem tot, és a dir, no...
T'hauria d'haver preguntat al contrari, què va bé?
Però és un còctel, és a dir, quan tu tot és no, clar, és que el problema és ser comunista, o sigui, quan tu tens un referent polític en el comunisme, tenim un problema. Perquè Barcelona no és comunista, Espanya no és un estat que viu en el comunisme, és un estat que viu en el capitalisme, no? I aleshores, si tu el que vols és canviar aquest règim per instaurar el comunisme, que és el que estem vivint, no ens equivoquem, estem vivint això. Volem canviar el model i el règim que tenim a Catalunya per canviar-lo i instaurar un comunisme.
Escolta, moltes gràcies per haver estat aquí. Hem parlat de molts, uns quants temes. Sí, hem començat per l'independentisme i al final...
Hem començat la guerra i hem acabat amb el comunisme. Imagina't.
Bueno, que a vegades està molt lligat, això,
sí, sí.
Eva, moltíssimes gràcies.
A tu.
És el que tenim. Ara, de seguida, parlarem, canviem de tema, evidentment, i ens n'anem a parlar de tecnologia. En aquest cas, parlarem de tota l'actualitat tecnològica aquí a migdia amb COPE Catalunya i Andorra.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que
recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tecnologia. No sé si ho sabeu, però quan parlem de tecnologia, si mirem a la base podrien ser els xips, els famosos xips. Fa res vam tenir una greu crisi de xips, però és que la tecnologia, en funció d'on miris, també ha canviat molt. De fet, que com per exemple està passant a la Xina seria un d'aquests gegants tecnològics en aquest cas, doncs té un important desafiament, doncs retallar 20 anys de reïment que separen la seva tecnologia de xips davant l'occidental. Estan o no estan? Edu Porta, expert en tecnologia mòbil i comunicació. Què tal? Com estàs?
Bon dia, buenos días.
Buenos días. Claro, cuando veo que China, que es uno de estos gigantes tecnológicos que produce un montón, tiene grandes empresas en telefonía móvil, como por ejemplo Xiaomi, pues sin ir más lejos, ¿no? Y me entero, o me dicen, que van 20 años en cuestión de tecnología de chips. Edu, ¿esto cómo me lo tomo?
Bueno, hay que decir que es verdad que en tecnología de chips yo no creo que sean tantos años, pero sí que van por detrás, pone que 5 o 10 años van por detrás, pero porque TSMC, que es la empresa de Taiwán, es verdad que es de Estados Unidos, donde invirtió mucho dinero en Taiwán para que sea pues la número uno, y a día de hoy está ahí siendo la número uno en semiconductores y chips. Pero China, en estos últimos 20 años, de ser la fábrica del mundo, por así decirlo, porque, por ejemplo, Apple es un claro ejemplo de... Uh-huh. Se diseña en Estados Unidos, cojo componentes de otras partes del mundo, como puede ser pues tanto Estados Unidos como Europa, lo envío todo a China y China lo fabrica. Y China lo ensambla, lo ensambla ahí y luego ya lo empaqueta y lo vende. Pero cada vez más China está cogiendo este aprendizaje y lo está haciendo suyo. Entonces, cada vez depende menos del exterior y van mejorando, pero lo que más tienen que mejorar, lógicamente, son el tema de microchips y condensadores.
¿Y mejorarán? O sea, porque parece ser que se lo han planteado ya como reto, ¿eh?
Sí, 100%. O sea, la próxima potencia mundial va a ser China, 100%. O sea, no, yo no tengo duda de eso.
Pero fíjate tú, no sé hasta qué punto, bueno, veo que no tienes duda, pero parece que en Europa, por lo menos, al menos la intención de ponerse las pilas en cuestión de fabricación de chips está encima de la mesa después de la última crisis y de haberse dado cuenta que se dependía demasiado de Taiwán.
Yo creo que el problema de Europa es que es la que más atrasada va de todas. O sea, en comparación a Estados Unidos... Sí, y es muy preocupante. Estados Unidos, por ejemplo, sí que es verdad que ha dicho, uy, dependemos mucho de China, vamos a empezar, y han invertido muchos millones en hacer las siguientes fábricas en Estados Unidos. China va a lo suyo, va... va a lo suyo metiéndole con el acelerador. Y Europa va diciendo, bueno, sí, tenemos que hacerlo, pero van muy atrás.
Esto es muy europeo, ¿eh? Esto es... bueno, si eso ya vamos a hacerlo, nos lo pensamos, vamos tirando...
Ese es el problema, que van a seguir dependiendo de exportaciones y vamos a ir atrás, muy atrás.
De fet, Barcelona o Catalunya és una de les que es van postular per acollir aquestes fàbriques de microxips i d'un humanisme tecnològic. Ja sabeu que acabem d'entrar a l'edat de la intel·ligència artificial. Bueno, atentos usuarios premium de YouTube. Si hay alguien, que no sé si hay alguien, no lo sé, si hay alguien que sea premium en YouTube... Yo no, ya te lo digo, aunque son muy pesados con esto de que...
Yo tampoco.
Tú tampoco, es que son muy pesados, ¿eh? No.
Yo creo que es muy intrusivo porque cada, yo qué sé, tres vídeos que puedes mirar en YouTube, dos te preguntan de si quieres ser premium.
Sí.
Y dices, no, 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 y es que siempre, y de verdad, es algo que me molesta mucho.
No, que hacemos una prueba, es solo de prueba de mes para que lo pruebes, que no, pesados. Pues bueno, ahora hay una oferta de YouTube... que creo que esto nadie se puede resistir a esto, ¿eh? Porque YouTube va a aumentar la calidad de los vídeos de 1080p para los usuarios premium. Vale, Edu.
¿Esto qué es? Exacto. Sí, dirás, uy, qué raro, si yo puedo ver YouTube, si los vídeos me deja a 1440 o a 4K.
Sí.
Claro. La cosa es la resolución que tú puedes ver, pero lo más importante en un vídeo es el bitrate que te dejan, ¿no? En el vídeo es la calidad de información que tiene la imagen por segundo.
De acuerdo.
Entonces, bueno, pues YouTube ha anunciado 5 nuevos beneficios asociados a esta suscripción premium, que empiezan por el aumento de calidad en los vídeos de 1080p, que ahora esta opción solamente está disponible en los dispositivos de iOS, pero próximamente pues llegará en web. Te digo, esto es cuando vayas a elegir la calidad del vídeo, tendrás 1080p y 1080p premium.
Vale, o sea, vamos a ver, iOS, para entendernos, los que estén despistados, es Apple.
Exacto, bueno,
los iPhone.
iOS de momento es, exactamente, iPad y iPhone, de momento. No es, tampoco sería Mac, de momento.
O sea, por ahora esto, de acuerdo.
Por el momento esto. Y luego web, que la web ya será para todos los dispositivos.
Bueno, pero esto es muy relevante, porque sí, bueno, hay más calidad, pero... No sé.
Depende para qué quieras utilizarlo. Por ejemplo, si tú quieres ver, yo que sé, un vídeo de música, pues te va a dar igual. O si quieres ver un vídeo de alguien haciendo un unboxing o haciendo una retransmisión, pues bueno. Pero imagínate que quieres ver un vídeo de... Sale un videojuego y tú quieres ver la calidad gráfica del videojuego. Los vídeos de YouTube tienen muy baja calidad, aunque los pongas a 4K, tienen muy baja calidad y no se pueden apreciar todos los detalles. Entonces, esto puede ayudar a... Pero claro, tener que pagar un YouTube Premium para poder ver esto, tampoco lo veo.
De acuerdo, pues es ahí en lo que estamos, que igual se lo tendrán que currar un poquito más, si no, no lo sé, ¿eh?
Bueno, ya digo, vienen 4 mejoras más. Estas otras 4 mejoras o novedades será poner vídeos en cola a dispositivos móviles sin interrumpir la reproducción, que ya ves tú qué problema. Vídeos en grupo usando FaceTime en iOS, que bueno, esto es lo que se ha puesto muy de moda, ¿no? Lo de compartir o ver vídeos a la vez en dos sitios diferentes,
sí,
con otra persona. Que eso era más de pandemia, ahora ya no sé si tiene mucho sentido. Y luego, pues, continuar viendo vídeos en otros dispositivos, que también lo veo un poco, bueno...
Digo una cosa, a veces veo a YouTube un poco anclado, poco, que evoluciona poco, que cambia poco, que sigue siendo una gran plataforma, evidentemente, pero que a la que salga algo de competencia, lo intentó Vimeo, pero a la que salga de competencia,
no está nada, sí,
igual les pasan la mano por la cara, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ya se sabe que ahora la gente, pues en vez de ver vídeos de 20 minutos, prefiere ver vídeos de un minuto, y por eso TikTok o Instagram está haciendo mucho daño a YouTube. Por eso pusieron los shorts.
Sí, sí.
Bueno, tiene que actualizarse.
Pero actualizarse bien, los shorts que han puesto en YouTube, pues en fin, ¿qué quieres que te diga, eh?
Bueno, no puedes ni bajar ni subir el volumen.
No, es una cosa lamentable. O sea, perdónenme, en comparación a otras plataformas, es una opinión siempre personal, conforme como usuario en este caso, Bien, hablamos de cine y de tecnología. Super Mario Bros. La película ha registrado el mejor estreno de una película de animación con 377 millones de dólares. Super Mario Bros. Ha hundido a Disney.
Exactamente, o sea, Super Mario Bros., hablamos de esto porque es básicamente una franquicia de un videojuego, destrona a Frozen 2, que se convierte en la cinta de animación con mejor estreno de la historia, conseguir estos 377,6 millones de dólares a nivel mundial. También es la película con mejor debut basada en un videojuego, que tampoco era muy difícil porque la tenía la de Warcraft con 210 millones de dólares.
Oye, te digo una, es Nintendo, ¿no? Mario Bros.
Es Nintendo.
Nintendo vive de esto.
Nintendo es la Disney de los videojuegos.
O sea, Nintendo vive de Mario Bros, ¿eh? Porque, en fin, a partir de ahí ya puede empezar a experimentar con distintos cacharritos, pero vive de Mario Bros, que lleva... ¿Cuántos años lleva?
Hombre, desde el primero creo que es del 80...
Pues imagínate.
84 puede ser, el 86.
Que lleva 40 años viviendo del fontanero, 40 años...
Pero tiene franquicias muy buenas. Sí, Zelda sale en 30 días y Zelda lo revienta también.
No, te digo una cosa. Si Mario Bros. Lleva 40 años en activo, será por algo. Será porque por la calidad, por lo bien que ha llegado. Hay cosas que a veces son simples y no hace falta que sean más complicadas que eso, ¿eh?
Bueno, a día de hoy los niños reconocen antes a Mario que a Mickey, hay que decirlo.
¿En serio?
Sí, sí. Y la empresa que más dinero da, la franquicia que más dinero da en el mundo a día de hoy es Pokémon, y es de Nintendo.
Bueno, ahí tenemos a Pokémon que, bueno, igual me he ido muy arriba diciendo que vivía de Mario Bros, que también, pero es verdad, tienes razón ahí, ¿eh?
Pokémon ahí está, sí.
Pero, oye, ¿quién juega ya al Pokémon GO? Recuerdo aquella fiebre del Pokémon GO, que la gente iba como atontada cazando Pokémon por las calles. Sí, ¿qué decías?
Aún hay gente con los Pokémon, sí.
Sí, pero aquella fiebre ha bajado mucho, ¿no? A un nivel, en fin, el juego prometía mucho, ¿eh? Y quedó así como un poco relegado y ya, no sé, se pasó la fiebre y se acabó.
Bueno, porque las noticias han dejado de estar ahí, entonces la gente sigue jugando, pero es verdad que no al nivel de antes, pero sigue teniendo una base de usuarios bastante grande.
Yo recuerdo cuando nos encontrábamos noticias como gente que entraba en hospitales o entraba en lugares
para
cazar Pokémon, que era una auténtica locura aquello, ¿eh? Y bien, vamos a hablar de la operación internacional Cookie Monster, una participación de 17 países, entre ellos España, que ha desmantelado la mayor plataforma de venta de cuentas robadas.
Exactamente, esta operación internacional llamada Cookie Monster, hemos hablado de las galletas, en el que participaron, como tú has dicho, 17 países, incluyendo España, logró desmantelar Genesis Market, que es una página web dedicada a la venta de credenciales de acceso de servicios en línea. Pues desde 2018, esta página web, Genesis Market, había ofrecido acceso a credenciales de más de 80 millones de cuentas robadas, incluyendo nombre de usuario, contraseña, token de sesiones, cookies. Y la investigación liderada por el FBI y la policía holandesa detuvo a 119 personas, participó en 108 redadas y registros, y en España se detuvieron 11 personas y se han realizado 10 entradas a registros simultáneos. Havebeentweet.com, que es una página que se asoció con ellos, donde puedes, es una agencia donde tú puedes ver si tu contraseña, tus credenciales han sido robadas. Tú entras en esta página web y puedes ver si eres vulnerable.
Bueno, pues ahí, ¿cómo se llama la página web?
Es havebeenfounded, es www.ened.com.
Bueno, no es sencilla de recordar,
se puede encontrar fácil en internet.
De acuerdo. Es un qué y es el tema. Oye, hay una cosa que me ha sorprendido hoy, Edu.
Dime, no hay móviles.
¿No hay ni un solo móvil nuevo? O sea, hoy es un día para celebrar.
Alguno presentarán seguramente en un par de horas.
Porque es que cada semana me traes algún móvil nuevo que yo digo, ¿de dónde sale la gente para comprar tantos móviles nuevos? Sí que da de sí el mercado, que da el mercado. Pero hoy me ha llamado la atención eso. Edu Porta, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Un abrazo, cuídate mucho, ¿eh? Doncs ja ho sabeu, interessant el tema tecnològic avui. Doncs ara arribem a les 2 de la tarda i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.